A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 21 de juliol i avui començarem el programa parlant de la feina que fan des de la Fundació Consciència, que tenen més de 200 infants que han patit abusos sexuals en l'àmbit familiar. En parlarem amb na Marisina Marí i n'Alba Pau, de la Fundació Consciència. Més tard també parlarem de paraules i coses amb en Bernat Joan i, com fem els dimarts, obrirem un espai per les famílies, un espai que aquesta setmana i per última vegada aquesta temporada encapçalarà la directora del CEPCA, na Belén Albite. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Idò, avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè ja s'han incorporat a la feina 4 dels 5 psiquiatres de la Unitat de Salut Mental de les Pitiüses, que estaven de baixa, ho ha confirmat la Conselleria de Salut a IB3, ja només continua de baixa un dels professionals.
Sí, les associacions d'usuaris havien denunciat la situació de crisi i de col·lapse que es vivia a la unitat amb la falta d'aquests professionals. La presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, ASPADIF, Soledad Manzano, espera que s'arribi a una estabilitat.
Confiamos en que esta experiencia, que esta reincorporación y con esta nueva equipo de coordinación marque el inicio de una etapa de estabilidad para la salud mental de Eivissa y Formentera.
I obrim ara, Nieves, plana judicial, perquè recordeu, la mare que fa 11 anys va fugir d'Eivissa amb el seu fill per evitar abusos del pare cap al menor, demana que es reobri el cas. El progenitor, que era tatuador a Sant Josep, ja té una sentència condemnatòria ferma per abusar sexualment d'una menor mentre li feia un tatuatge. Sobre la mare pesava una ordre de cerca i captura per escapar de l'illa amb el seu fill, que recentment ha quedat anul·lada.
Sí, quan Napaz va tenir indicis que el seu fill podia estar patint abusos sexuals feia mesos que estava separada del pare i ho va denunciar a la policia. Poc després, els jutjats d'Eivissa van decretar la custòdia compartida per la demanda prèvia de separació. Després de tocar moltes portes en busca d'ajuda, no va trobar cap altra opció que partir de l'illa d'amagat. No volia resignar-se a deixar el seu fill amb la seva exparella, ho explica Maria Paz Venturo.
O morimos los dos, yo lo traje a este mundo y me voy con él porque no se lo voy a entregar a que tenga una vida de abusos y yo estar otra vez con este loco, o me escapo.
El repte era no deixar rastre de la seva fugida. El nen tenia 3 anys i van continuar la vida a Itàlia amagant la seva identitat durant 11 anys.
Que no podia hacer ningún tipo de contrato a nombre mío, no podía ir a un hotel, no podía hacer nada. Yo no podía ir al médico ni al dentista. Yo hice escuela parental, hice el tipo homeschooling, le enseñé yo todo.
Al març, l'Audiència Provincial va estimar un recurs de la mare i va arxivar l'ordre de cerca i captura. Sobre el pare, un tatuador de Cala de Bou, ja pesa una condemna ferma per abusos sexuals a una menor. Napaz demana que reobri la causa del seu fill i lamenta que el tatuador continuï lliure i treballant en una empresa de missatgeria de l'illa. És a l'espera d'un recurs per una altra sentència condemnatòria per abús a una altra menor.
I canviem ara totalment d'assumpte, parlem de migració, perquè Formentera ja té sota la seva tutela més de 200 menors migrants no acompanyats.
Sí, ahir van arribar 71 persones migrants en 4 embarcacions a la Pitiüsa del Sud i altres 97 ho van fer durant el cap de setmana. D'elles, 20 eren menors, segons ha informat el Consell Insular. Aquest mes de juliol ja han arribat a les illes més de 993 migrants, el doble que durant tot el mes de juliol de l'any passat.
I acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat amb un reconeixement, el de l'Ajuntament d'Eivissa, el pediatre Eladio Merino Tapia, que li ha concedit la medalla d'or. L'any 1969 es va convertir en el segon pediatre que exercia la Seguretat Social a l'illa, on va desenvolupar la seva carrera professional fins a la jubilació.
Sí, el juliol de fa 57 anys, Eladio Merino va començar a passar a consulta. Només hi havia un altre pediatre i ell era el metge número 16 d'Eivissa i Formentera. Atenia com a mínim 60 boixos al dia.
En aquella època la gente tenía más hijos que ahora y había muchísimos niños, la población infantil era muy, muy, muy copiosa y teníamos una demanda que nos desbordaba, o sea, era prácticamente imposible. Medios de exploración, un endoscopio, las manos, la vista, la intuición.
A més, havien d'atendre també els domicilis.
Tenían a la gente educados en el sentido de que no podían sacar a los niños con fiebre y con que tuviera un niño 37.1, ya te llamaban para que fueras a ver los domicilios. Imagínate, después de ver 60 o 70 niños y tener luego también otro montón de pacientes que se encontraban mal y que estaban en su casa, entonces no requerían a domicilio.
Merino va exercir la seva professió allà durant més de 40 anys. L'Ajuntament d'Eivissa li lliurarà la medalla d'or per les festes de la Terra el dia 5 d'agost.
Molt de mèrit, aquest pediatre. Nives, ho deixem aquí, després t'escoltam.
I després.
Naltros ara, quan són les 12:10, fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Sí, com us dèiem, avui volem començar el programa parlant d'un tema que és sovint invisibilitzat però del qual és molt necessari parlar-ne, com són els abusos sexuals a infants. I per això avui tenim aquí a l'estudi i és un plaer rebre Anna Maricina Marí i en Alba Pau de la Fundació Consciència. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Actualment, bon dia. A quants de boixos i boixes esteu atenent a la Fundació Consciència, Alba?
A uns 100 i pico de boixos. I en molts casos a les famílies d'aquests boixos, germans o pares, perquè també estan molt afectats.
Clar, estan els propis infants, no? I també tots els seus entorns, que d'alguna manera són víctimes col·laterals, no?
Exacte.
També d'aquestes situacions. Clar, avui evidentment no volem entrar en detalls, però m'imagino que és molt delicat poder atendre en aquest centenar, més d'un centenar, de boixos i boixes de famílies, i no sé si teniu prou recursos, que també era una de les reivindicacions, no?, de les que fa unes setmanes es feien ressò els nostres companys dels serveis informatius, no?, que m'imagino que pràcticament a diari o de manera setmanal us van entrar en casos, però els recursos es mantenen, no?, una mica. Maricina.
Sí, és veritat que van entrar en recursos perquè, bueno, entre presentar més subvencions dels consells, dels ajuntaments i també, pues, per temes d'eventos que feim benèfics, l'Alba Pau aquí ens ajuda en la realitat, bueno, ens ajuda en tot, perquè ajuda molt a recaudar sous i ajuda molt en els casos i ajuda molt a tot, no? Però que gràcies a ella també, pues, tenim, van entrar en sous, però la veritat és que quan més entra, més surten. Perquè, clar, al final dius, vale, pues ara podem tenir, per exemple, hem contractat ara, que és la novetat que tenim, una psicòloga en plantilla, I perquè ja començaven a tenir llista d'espera, inclús amb els recursos que teníem de la plataforma sociosanitària, amb les derivacions externes que fèiem, que pagàvem autònoms per casos concrets, però encara així varen començar a generar una llista d'espera que per nosaltres és inacceptable. I vàrem aconseguir una psicòloga que és meravellosa, que està especialitzada, i ha començat, i bueno, ja estan buidant aquesta llista d'espera. Però segurament ara, quan buidem aquesta, començarà una altra, entonces també haurem d'aconseguir més sous, i al final és com tot una roda, no? Si vas creixent, doncs va creixent tot.
Absolutament, i vull parlar precisament d'aquests dos punts, del que costa aquí a Eivissa trobar personal qualificat, i més en casos tan específics on es necessita, a banda d'una formació, una sensibilitat, m'imagino, per tractar aquests assumptes, que d'alguna manera un psicòleg així com molt general potser no és el més adient, sinó que una persona que tingui aquesta experiència, que estigui especialitzada, és el més difícil de trobar, no, m'imagino?
Sí, molt difícil. El problema principal és el monotema, no? No hi ha vivienda. I després tenen que ser unes persones, han d'haver fet algun màster, tenen que tenir experiència, perquè han vingut moltes noies joves, però sense cap experiència. I tu pensa, bueno, jo crec que possiblement sigui el tema més dur a tratar dins la psicologia infantil, no? El maltracte, perquè és, bueno, per mi és que després encara de tants anys no, el meu raonament no com que per tenir uns segons de ple pot destrossar la vida d'un infant. Nosaltres l'altre dia vam sortir en barco, com cada any, que portem uns nens a passar el dia a la mà, i la veritat que és una experiència fantàstica. Bueno, vam tornar a les 12 de la nit.
Carai, perquè... sí que ho vau allargar, eh?
Sí. I a més hi havia nenes que deien, no sabien que podien tenir un dia tan feliç a la seva vida. No, saps? Aquest any va ser, la veritat, que un any molt emocionant, i jo me'ls admirava tot el rato, no? I pensava, però és que eren, és que no sé si dir-te un adjectiu, gelets, no? Però jo pensava, qui pot rebentar la vida d'aquests infants? És que no, és que me faig creus dir, unes nenes, què han fet? Però tu, bueno, jo me poso malalta, me veia aquelles nenes, com jugaven, que eren nenes, com jugaven i tal i qual, i jo deia, Déu meu, paro, per favor, paro, perquè és que rebenta la vida de la nena, del pare, de la mare, del germà, sobretot, del germà. Molt, 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 molt.
I està aquesta part de maltractament per part dels que són els que abusen, però llavors també no hem d'oblidar la part de maltracte social i institucional que donem de part de la societat, perquè en aquests casos, quan ho tens clar i hi ha indicis, s'hauria de tallar radicalment, i no funciona així.
No funciona.
El sistema no funciona així. El sistema funciona que, com que tu fas una denúncia penal, això vol dir que algú pot anar a la presó. I es tracta com si fos un assassinat, o com si fos... Que un assassinat ja no és reversible, vull dir, està assassinat. Si no tens proves, entenc que no puguis dur algú a la presó. Però en el cas d'un abús sexual que continua produint-se, s'hauria de prendre medidas cautelars molt ràpidament, o sigui, medidas de protecció als infants. I llavors, ja miram si entres a presó, si no entres a presó és un altre tema. Però per aconseguir aquestes mides, tens que tenir quasi provat, i són coses que succeeixen a la intimitat normalment i que no pots provar molt fàcilment, són boixos moltes vegades molt petits, que no es tenen en compte les seues declaracions, i amb això patim molt, i pateixen molt ells, perquè clar, el que els hi passa, els hi passa. I això és horrorós, i això està allí. Però el problema és el que fa la societat en general amb això. Tenim gent, veïns, que estan sentint coses però no volen dir res perquè això me pot complicar la vida. O sigui, tant a nivell institucional com a nivell realment social general. No podem dir això és culpa de jutjat, o això és culpa de les administracions públiques, això és culpa de... És culpa de tots. No tenim a prou consciència per donar-nos compte de que una gran part de que això passi és perquè nosaltres no estem fent el que toca.
De fet, aquestes seqüeles, no?, que no es poden pal·liar de manera immediata, perduren al llarg dels anys i poden tenir conseqüències dècades després, no?, de que s'hagin produït els fets, no?
Sí, sí, així és. O sigui, realment, de fet, moltes vegades el que fa l'infant és que ho talla, o sigui, ho oblida, ho deixa com...
Com una espècie de xoc, no?
Aparentment oblidat, no? Ho té allí amagat, però sempre surt. O sigui, moltes vegades hi ha pares que diuen, mira, va passant els 3 anys, a vegades, bueno, un cas concret d'una mare que ara s'ha boixat de 15 anys, no? I mos va dir, ella tenia 4 anys, va ser savi, i el que varen fer és tallar el contacte amb savi, i no varen denunciar en aquell moment perquè pensaven que no tenien proves, que això va com va, i bueno, varen fer d'aquesta manera i varen deixar que teòricament oblidés, i allí va quedar. I sa mare va pensar que això ja s'havia quedat enterrat i que no tornaria a sortir. En els 15 anys va tornar a sortir per una teràpia que ella feia d'una altra cosa, li va sortir, entonces, clar, va culpar sa mare per no haver fet res teòricament, i ara estan amb denúncia, han denunciat l'avi i està en tractament, perquè això sempre queda dins.
Sempre surt.
A vegades està bé que es bloquegi, perquè en aquell moment no es pot gestionar, o sigui, no vol dir que... Però això, per això estan els psicòlegs, per veure en cada moment el que s'ha de fer recordar, el que no, el que recordarà, però no queda... No és algo que digues, ja se m'ha oblidat, no? Com si se te n'oblida les tables de multiplicar o... Això no s'oblida mai. I ho has de tractar, ho has de transcendir.
Això que diu la Maricina, no? Que la societat, que tots no volem saber-ho, tens que pensar que al col·legi, quan hi ha un abús, canvien l'escola a la persona afectada, no l'abusador. O sigui, hem de començar per aquí. És l'abusador que se n'ha d'anar de l'escola. O aquesta persona està uns dies a casa... No, és l'abusador que se n'ha d'anar. I després és un tema que, home, no és un tema agradable, ni és un tema que treus cada dia mentre estàs dinant aquesta conversa, però sí, estàs en una conversa i parles de les coses del dia a dia que està passant, la gent és, ui, jo no ho suporto. No, aquest tema no el toquis. No, és que és una realitat, és que són els nostres nens, són els nostres veïns i és el demà. I aquests nens tindran unes carències. O sigui que ja començant per l'escola, ja està mal plantejat o, no sé, mal gestionat, però passa alguna cosa, perquè no se n'ha d'anar l'afectat. L'afectat l'hem d'apoyar i hem d'estar al seu costat. I te dic una cosa, només volen carinyo, només... Volen sentir-se, saps?
I protegits.
I moltes nenes, a sobre, se senten brutes i culpables. Que jo em pensava que només passava la meva edat, això, i que ho amagàvem. Però ara, quan veig que elles... És que jo el millor he fet... No, tu no has fet res, estimada, tu no has fet res. És aquest fill... Oh.
Sí, entenc que és un tema... que no és còmode de parlar-ne, això no vol dir que no sigui necessari i que s'ha de trobar el context per tenir aquestes converses que poden resultar incòmodes i precisament parlar d'aquest tema, ensenyar a identificar aquestes alarmes, no, aquestes alertes, és molt necessari, és imprescindible fer-ho i quan abans millor, trobo, no? Hi ha una edat en què és massa aviat per parlar d'això. Crec que mai és massa aviat per posar damunt la taula un tema que efectivament no és còmode. Pot resultar una mica estrany parlar de segons què, però és necessari fer-ho i tenir converses incòmodes, la veritat és que és el que ens fa evolucionar, no? com a societat i com a família, no? De poder tenir aquesta confiança per parlar de temes que no són fàcils, que són incòmodes, però que són absolutament essencials, perquè després, si no, les conseqüències es paguen a llarg termini.
El que passa és que amb això és un tema sempre molt controvertit, sí. Perquè moltes vegades es diu, per això has de parlar amb els boixos, has de pensar que inclús adults...
Sí, inclús adults.
No, o sigui, no és un tema que perquè tu els hi diguis, oye, sí, o sigui, tu has de tenir molta confiança amb el teu fill, en aquest cas, no? Parlant d'uns pares i un fill. Molta, molta confiança i molta presència, perquè uns pares, al final, saben que que a esboix alguna cosa li passa, saben que hi poden estar pendents. A vegades a esboix és impossible que encara que li diguis, oye, si te passa esto, dímelo, no t'ho diran.
No
perquè,
funciona
perquè
així.
Perquè pensa que esa persona que ho fa ja té moltes ferramentes i per tenir-lo amenaçat, molt,
no? Molt
manipulat. Entonces, el tema sobretot és que això és una sa detecció és una responsabilitat dels adults. Adults referents, o sigui, sa família, sa escola, sa entrenador de futbol, sa gent que té contacte amb ell, té que saber que alguna cosa està passant, que està amb un altre caràcter, que està molt trist, que no reacciona com reacciona normalment, totes aquestes senyals que poden ser per això o per altres coses. O sigui, no hi ha una senyal específica, concreta d'això, però sàpiguen el que passa. I llavors també tenir molta responsabilitat com a pares, perquè hi ha moltes famílies que, a lo millor per necessitats laborals o per lo que sigui, però van deixant esbojos moltes vegades. Ara s'ha quedat a dormir a casa d'aquest. Hi ha vegades que han vingut bojos a dormir a casa meva que els pares no me coneixien i m'han escrit un missatge, m'envies a ubicació, però bueno, si ho tenim així clar, és que facilitam aquestes coses. S'ha de tenir més cuidado i s'ha de veure amb qui deixes amb els teus fills i totes aquestes coses, perquè això depèn de nosaltres. No podem posar d'altells, mira, te formam, te contam un conte i si esto no te gusta, si esto no se toca, perquè al final la persona que ho fa no demana permís i ho fa d'una manera que el que deien Alba, llavors hi fan sentir culpables perquè d'alguna manera pensen que han participat, entonces ja no ho volen dir perquè clar, ell ha començat però jo no ho he parat i totes aquestes coses, entonces això, la detecció està en els responsables dels infants.
Absolutament, 100%. I abans que parlàvem del sistema judicial, que pot d'alguna manera revictimitzar, no?, aquestes persones, amb la lentitud, amb aquests interrogatoris que es repeteixen, no?, sobretot perquè quan es tracta d'infants tan petits és molt difícil provar-ho, no?, com estàvem dient. I també ens hem fet ressò en les últimes setmanes d'aquesta manca de psicòlegs forenses als jutjats, que això també endarrereix i allarga, trobo que de manera innecessària, aquests processos que són tan durs, no? Què opineu?
Pues lo del tema de psicòlegs forenses és un tema que dum ja 10 anys, Salva, o una barbaritat de temps, intentant que tingui una dotació
estable.
Mínima i estable. Clar, el tema és que estem amb recursos mínims i, a més, es paga molt malament. Ara, per exemple, tenim una psicòloga que està de baixa, llavors està una altra que l'està substituint, que no sabem el temps que estarà perquè a vegades de repens se'n van o tenen altres baixes. Està previst, diu el Ministeri, dur un altre, un psicòleg, però de moment ara hi ha molts de casos que estan esperant, quasi 100 casos que estan allí. Nosaltres també tenim un conveni que es pot fer servir, però encara així el que es necessita és tenir una plantilla estable i ben dotada. O sigui, ara, per exemple, cobra més un psicòleg d'una escola que un psicòleg de jutjat i també un psicòleg que té una consulta privada, molt més que un... Entonces, clar, si es posen així les coses, al final un diu, bueno, pues, si no tinc cap feina, doncs vaig al jutjat. O perquè tinc una vocació molt grossa, que també pot ser. Però vull dir que s'ha de posar una dotació apropiada, s'han de posar places estables, perquè la gent no estigui, bueno, ara estic aquí, però no sé hasta quan estiré, sinó, mira, aquesta és la teua plaça, forma't, llavors, formació, superimportant, perquè no és el mateix tractar amb adults que tractar amb boixos, no és el mateix fer una pericial que fer un altre tipus d'informe, doncs necessitem que les persones que decideixen la vida d'un infant, perquè al final el que posi aquest informe té molt més pes que qualsevol altra cosa, que realment estiguin preparats i siguin responsables, perquè ja t'he dit que és de lo més per naltros i supos que pel que deia Alba, no? Persones futurs són els més innocents i els més desprotegits, han de poder tenir aquestes avaluacions ben fetes i que facin que alguna cosa canvi.
I sentir que el sistema els protegeix, no?
Exacte.
És que, són les lleis que estan malament, que s'han de canviar, perquè a vegades els jutges estan lligats de mans, no? Perquè no poden fer res, perquè la llei diu...
El que diu.
Sí, es basa molt en un sistema molt garantista. O sigui, encara que la llei de la infància i adolescència tingui tot recuït, però llavors tenen que sempre tenir el principi de tal. I està bé, ho entenem, no?, que no els fiquin a la presó si no tenen proves, però sí han de protegir ràpid. O sigui, quan hi ha un testimoni d'un bosc que faci, de moment protegeix-lo, atura les visites. I llavors, quan ja estigui tot clar, si es fan les proves més ràpidament, doncs es poden fer. Tampoc es pot fer una prova d'un dia, seure-li una cadira aquí davant i dir-li, oi, ja passa, perquè no. És algo que han tardat molt en comptar a la persona de referència, molt. No li comptaran a un estrany, o sigui, has de tenir un vincul terapèutic, has de tenir un vincul que s'han de fer les coses d'una altra manera, pots arribar a un jutjat i que te preguntin. O sigui, el que s'ha de fer és tenir el temps que faci falta, ja, això és que en 15 dies ho diuen, un mes, dos mesos, el temps que necessiti, i si un pare o un avi, per exemple, perquè és el més freqüent que ens passa, pot ser també una mare, però realment les estadístiques són com són, té que estar dos mesos sense veure el seu fill perquè hi ha una possibilitat d'això, ho sento molt, ojalá...
Callar les visites.
Clar, ojalá i no passi, ojalá no tal. Però si el preu més gros que hem de pagar és que un pare estigui 2 mesos sense veure un fill, endavant. Perquè tot l'altre que s'elimina, amb tots els que sí es detecten, que són el 98%, val la pena. I això s'ha de fer. I no falta aquesta valentia de, per protegir els drets dels pares i de les mares i de tots iguals i tot això. I al final és que no escolta ningú. És en els boixos.
I dos temes ara, precisament, arrel d'aquesta resposta d'Anna Maricina. Aquest vincle terapèutic, també, en el cas, per exemple, dels psicòlegs forenses que parlàvem dels jutjats, clar, si és una plaça que va rotant cada 6 mesos aquest vincle terapèutic, és molt difícil, no?, obrir aquesta confiança.
Clar, és que no... Clar, a més, no són terapeutes seus, no estableixen aquest vincle, i serveix a vegades, o sigui, per exemple, hi ha adolescents que ja ho verbalitzen, que tenen una altra madurez, que ho tenen clar i que llavors pues, li contaran, a lo millor els detalls li donaran més a un terapeuta, però també li contaran aquí. Però quan tens un boix de 3 anys, nosaltres tenim ara molts nens, a més, igual que l'altre dia en el barco anaven moltes més
nenes,
perquè eren més grosses, però petits ara, bueno, tenim més nens. Entonces tenim nens, sobretot entre 3 i 6 anys, que els hi costa molt parlar i que necessiten un entorn, que no necessiten tenir una càmera gravant, que estan veient la càmera. Encara que no vegin allà el jutge que està darrere i a tots, però al final estan veient que hi ha una càmera que està gravant, una persona que no coneixen que els hi està preguntant, per molt que sigui una sala amable, que tingui jugarois, però al final han entrat per una porta passant un control de seguretat. No és expuesto de fer-ho, això se té que treure fora, professionals, que a lo millor del propi jutjat, però té que fer-se fora, a lo millor a la casa del menor, que està molt ara a veure veient les competències que tindrà i les que no, però això s'ha de canviar. Ells tenen que tenir un puesto fora del jutjat, perquè a més en el jutjat saben que o han fet alguna cosa ells malament, ells pensen, o he fet jo malament i estic aquí, o ho ha fet a lo millor aquesta persona que m'estim tant a pesar del que m'ha fet, i a lo millor acaba la pressió si jo dic alguna cosa que no he de dir, no? I que m'ha dit ell que no
això,
digui.
La pressió pesa molt.
O sigui, que això no té que ser així. És que s'han de canviar moltes coses. Ara estem en reunions del tema de la casa del menor, que tant Alba com jo hem estat molt de temps lluitant per això i ara és una realitat. Està en fase encara no final, però ja estem avançant molt. I una de les coses és que hi ha reunions tècniques amb tots els que tenim que veure amb tema d'infància, mirant concretament com ho farem, que és el millor, i amb tota la nostra experiència, doncs això funcionarà, això no, i són molt importants, perquè cada un té la seva experiència, el seu àmbit, però llavors per coordinar-nos, doncs aquestes reunions de 4 hores que fem mensuals, ja preparades i ja al grano, està molt bé perquè han de canviar moltes coses. Si no, al final podem parlar tot el que vulguem i fer tot el que vulguem, però no hi haurà una protecció. Ara es poden canviar les lleis 20 vegades, que si llavors no es fa en el puesto el que s'ha de fer i es mira realment, la llei més important és la que diu que està l'interès superior del menor. Pot haver qualsevol llei que tu pots fer referència a l'interès superior del menor, tallar unes visites, no fer que vagi amb el punt d'encuentro, no sé què, això es pot fer. Doncs ho hem de fer.
Això, lo de les visites, tant a Eivissa com a fora la península, no? Tu no sé si ets mare, però jo, per exemple, com a mare, no? Quan el nen te verbalitza, tu saps que hi ha un abús per part del pare i el pare encara, tot i això, pues té visites, moltes mares desapareixen, agafen l'infant i se'n van. Sobretot aquí, més a les illes, agafen l'avió i clar, baixen de l'avió o arriben a l'altre poble i els estan esperant, perquè és rapto. I, pues, les conseqüències, saps quines són, no? La mare retinguda, mínim 48 hores, i el nen amb el pare. O sigui, això és inexplicable.
Absolutament.
O sigui, a una persona afectada no li entra al cap. Pensa que l'estàs... Jo quan parlo amb aquestes mares, diu, però me lo hacen a mi? O he hecho algo mal? O, saps? Es pensen que són elles, que no els hi cap al cap que hi hagi una llei que enviï el pare. Nosaltres teníem una mare a la presó aquí a Eivissa i el nen estava amb el pare.
Sí. Una altra de les preguntes que volia fer arrel d'aquesta última resposta anterior d'Anna Maricina i ja per anar acabant, perquè jo estaria aquí parlant amb altres perquè és un tema que dona per moltes hores, però hem d'anar acabant perquè el programa dura el que dura. Però parlem del context en el que majoritàriament es produeixen aquests abusos, perquè potser nosaltres ens imaginem històries i és un àmbit molt més tancat i proper del que molta gent s'imagina, veritat. Marisina o Alba, que respongui qui vulgui.
Bueno, és que no hi ha classes socials, ni culturals. Bueno, una mica més poder ser si la família té molts problemes i està molt estructurada, però en tots els àmbits, perquè tenim noies grans que arrel de tot això han vingut i ho han explicat, i inclús moltes, jo tinc senyores que se m'han acostat, m'han dit que quan han set mares, sobretot si han set mares d'una nena, perquè elles havien estat abusades, tal i qual, és en tots els àmbits. Potser sí que ara, amb tanta migració i tanta falta de vivenda, compartint tot el que, l'estrès que et comporta tot això, no? Sigui més, però maltracta.
Sí, al final el que diu Alba, en tots els àmbits. Al principi també pensaven que podia ser més amb uns estrats socioeconòmics o socials, i realment quan hem tingut més experiència ens venen de tots els costats. Al final és com una, és una malaltia mental que és que ho fa realment estar malalt.
Incurable.
Clar, i bueno, pues, ho fan i ho tornaran a fer. O sigui, el tema també amb això és que també la legislació i tot com ho tenim muntat en el sistema és tu fas un robatori a un banc, no? I te'n vas a la presó o no, o el que sigui, i llavors dius, bueno, ja he pagat els anys que havia de pagar i ara ja tornen al carrer i no tinc per què tornar-ho a fer, perquè potser ho vaig fer perquè, bueno, no tenia sous o he de pagar els menjar pels meus boixos, jo què sé, el que sigui. És algo que no té per què anar amb un problema mental i, com diu Alba, irreversible. Entonces, tu abuses de la teva filla de 4 anys durant 5 anys, te'n vas a la pressió si vas 4 anys o 3 anys i llavors quan surts tornes a tenir visites o tornes a tenir una parella que té una filla de 5 anys i com que tampoc pots dir a ningú...
El 90% no reincident. Estar,
clar, perquè ho tornen a fer perquè estan malalts. No és una cosa que un dia vas fer de lo que te dic, o agafa un cotxe que no era teu. No, no, és que és un tema molt diferent. Entonces, això també s'ha de replantejar. Ara, per exemple, hem tingut un cas super exitós, que a més és històric a Espanya, que una mare que tenia una filla de 4 anys, bueno, uns pares que tenien una filla de 4 anys, ell va abusar d'una nena de 4 anys també, i va anar a la presó. A la presó perquè això va ser un puesto públic, el van agafar i van a la presó. Entonces, ara sortia de la presó i estaven mirant este mes les visites i li hem pogut retirar la pàtria potestat. Perquè, clar, aquest home ara s'ha de fer càrrec o té que tenir, prendre decisions i tenir-la a veure si ha sort i no ho fa. O sigui, s'ha aconseguit això, però això no és l'habitual. Això és una cosa que ens va molt bé perquè això senta precedents aquí i a tota Espanya. Ho estan comunicant a altres ONGs perquè ho puguin aprofitar, però això és un èxit molt gros tant de sistema judicial com, bueno, com de Fundació Consciència, també s'ha de dir. O sigui, que tenim molts de disgustos i també tenim moltes coses que no arriben en el punt que tenen que arribar. Encara que no arribin, fem una labor molt bona, perquè el que fem és un apoyo total, emocional, psicològic, de suporte, de crida más hora que vulguis i te criden diumenge a les 2 de la matinada i agafes el telèfon. O sigui, això sempre està. Però quan a més aconsegueixes una protecció total i a més que quan llavors sa boixa sigui grossa, també veurà que sa societat ha respost, que vale, això li va passar i això ho té que transitar i ho té que poder viure de la millor manera possible i tenir una vida normal. Però ha hagut una resposta. Està en un món que val la pena vivir, que és just i que funciona. I com aquests casos, cada vegada us contarem més.
Tant de bo. Enhorabona per aquesta victòria.
Saps que ara ja estem fent seguiment de nenes que ja estan treballant i tot, i te cau la bava, no? Home, a mi m'emociona. Que dius, l'he tret del forat, tindrà el seu, però somriu, no? I té ganes de viure.
És meravellós. La feina que fa la Fundació Consciència i també la que fan, com sempre, incansable, na Marisina Marín, Alba Pau, un plaer, com sempre.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Perquè ens doneu veu.
Gràcies a vosaltres pel que feis. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat i de seguida tornem amb més assumptes aquí al programa.
Paraules i coses.
El febrer va canviar el foc per fulla, l'ametller i el pla roig, amb nova brulla de roig torna per. Se'n va ballar el jovent, alegre de cel i vent. El tambor...
I de més assumptes aquí en el programa, com ja sentíeu en aquesta sintonia, és el moment de parlar de paraules i coses i per això ja tornem a tenir aquí a l'estudi una setmana més el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat a l'Eurocambra. Bernat Joan, molt bon dia.
Bon dia, salut.
Com va?
Bé.
Com dus aquesta calorella, aquesta xafogor, aquestes nits tropicals? Jo no ho duc bé.
Un s'ha de ficar dins aigua.
Pràcticament tot el dia.
Sí, necessitem llocs on nedar, llocs on xupuar,
sí.
Llocs on remullar-nos, llocs on fer un banyet,
sí.
Llocs on posar-nos això.
A la fresca.
En el líquid element.
Efectivament. Com
I
per exemple...
Nos hi podem posar llocs diferents.
A veure.
Nos hi podem posar un llac, per exemple, que aquí no en tenim.
No, es va.
Mos hi podem posar un riu, que aquí tampoc no en tenim, encara que estigui Santa Eulària del Riu i es digui que allò és un riu i no sé quantes coses.
Tothom diu que és un riu i nosaltres
sí.
No durem jo, aquí la contrària. Allò és
no,
un riu,
no,
Bernat.
No, jo no sé on nedaríem, però allí... En canvi, sí que entre el Broll de Sant Miquel i el Port de Balançat
sí.
Hi ha llocs on hi ha alguna resclosa. I a una resclosa sí que s'hi pot nedar.
A una resclosa?
Sí.
Això no sé què és i no sé si l'he vist
una
mai.
Una resclosa és quan, després, normalment després d'una cascada o després d'un lloc on cau aigua una mica més amunt,
sí.
S'ha fet com una espècie de safareig gros,
d'acord.
Natural,
d'acord.
On hi ha prou profunditat per nedar i on l'aigua, diríem, està no està amb tant de moviment cara avall, diríem.
Si
és, si, normalment les rescloses són de vora rius, però nosaltres en tenim de vegades de vora torrents o de vora llocs on brolla una mica d'aigua i bé, i quan hi ha aigua s'hi pot nedar.
Una resclosa.
Una resclosa.
L'hauré de buscar.
Sí.
Molt bé.
Safareig, un safareig sí. També, això és més habitual. Jo crec que la majoria de la gent, potser no de la meva generació, però sí de la generació d'abans, en aquesta illa, pres a nedar un safareig.
Efectivament.
Safareig és un lloc on guardes aigua per regar, però també, en temps d'estiu, si et vols picar una refrescada, és la piscina tradicional eivissenca, per dir-ho d'alguna manera.
Exactament, així és.
En la qual no es faria mai això que es fa amb algunes piscines de cases de luxe avui dia, de canviar l'aigua cada vegada que canvien els llogaters. Això...
És absurd.
Un safareig es va canviant així com va regant, així com n'hi va entrant des del pou, o des de la Seni, o des d'allí on n'hi entri, i ja està.
I punt.
I és un bon lloc per nedar, i sobretot és un bon lloc per aprendre a nedar, també.
Sí.
I llavors tenim els accidents de l'orografia marítima de la vora de la mà,
clar.
On hi tenim hi tenim pedreres aquí nostre, hi ha diversos llocs que es diuen la pedrera, tant a Eivissa com a Formentera, perquè s'hi solia tallar marès. I clar, queden com a piscines naturals dins aigua. I, per tant, això que no és natural, perquè s'ha fet perquè estava a marès, forma part de la nostra orografia marítima.
I ha esdevingut aquest espai per nedar, no?
Efectivament, hi ha la pedrera allí a Sant Josep, hi ha la pedrera a Formentera, tenim diferents llocs on tenim aquest topònim. Tenim platges, que és el més habitual, diríem, per nedar, o una de les coses més habituals, amb diferents... longituds i diferents orientacions i diferents històries.
I diferents terrenys, també,
sí.
No? En tenim d'arena, en tenim de pedra...
De còdols, com
escodolar,
mateix, etc. No?
Mm-hmm.
I llavors tenim cales, que sobre la paraula cala hi ha quatre, com a mínim quatre termes que es poden fer servir. Cala, que és general,
sí,
i que apareix a molts de topònims, sa Cala, Cala de Bou, Cala sí. Vedella, Cala d'Hort, Cala Tarida, Cala Llandrís, que, tots els que vulguis. Sí. Llavors tenim una cala petita, que és un caló, que hi tenim escaló d'esmort, escaló d'esmoro, etc. Hi ha molts de topònims també aquí que es fa servir el terme caló,
sí,
per cala petiteta, fins i tot escaló, Formentera,
sí,
escaló per excel·lència,
sí,
no caló d'aquí o caló...
No cal posar-li cognom, escaló, escaló ja tothom sap on és.
Això mateix. I llavors tenim un altre terme que és més o menys equivalent, que és caleta, que també és una cala petita.
Clar, sa caleta.
Sa caleta, tenim sa caleta, que no hauríem de confondre amb es bol nou,
clar,
que és al costat,
exacte,
però que tot sovint es fa... i que, en qualsevol cas, la referència topogràfica ja, ja la tenim bastant dins del
sí,
cap,
sí,
no?
Sí.
Allí on hi ha el jaciment arqueològic d'aquells primers púnics que miraven vila i pensaven, anem a fer alguna cosa cap allà, el que havia de ser vila perquè encara no ho era. I llavors hi ha un altre terme que és més poc habitual, que jo he vist no la tenc localitzada en lloc, però que sí que existeix a la península, i que en occità també existeix, però que vol dir una cosa completament diferent, que és la paraula calanca.
Calanca.
Una calanca
sona molt, però
una...
es ve que aquí no...
No, però per exemple per la costa de l'Empordà sí.
Sí.
I una calanca què és? És una cala estreta, de parets escarpades, acabada amb un cul de sac, és a dir, tancada. Una estreta, llarga i tancada. Això és una calanca.
Fixa't.
I en occità una calanca és una espècie de llaüt, és un vaixell, és una embarcació.
Res que veure.
Res a veure.
Res a veure.
Però, en qualsevol cas, sa calanca occitana, es llaüt, té un cert paregut, té una certa ressonància a sa calanca de referit a cala, que jo penso que, per tant, hi podria haver, potser, és aventurar-nos-hi algun tipus de relació entre una cosa i l'altra. Allí on no podem nedar naltros, i per això no tenim terme en llengua catalana, és a un cenote.
Es va.
Que és un terme fantàstic, que fa referència a un tipus de lloc on els mexicans s'atreveixen a nedar, perquè de vegades és obert de dalt i tu nedes i veus el cel, però de vegades no. Baixes a una espècie de pou a una gran profunditat, et trobes a un lloc on apenas hi ha aire, tens un no saps quants de metres per sota de les teues cames i és un lloc on també s'hi pot nedar. Normalment si està fresc i quan ets per aquelles terres tan caloroses...
S'agraeix. Clar, abans quan parlaves de la resclosa jo m'imaginava una cosa semblant, però res a veure.
No, la resclosa és aire obert sempre. Vaja. I és un lloc on passa un doll d'aigua per algun costat.
Res a veure, no en tenim
no,
aquí de fer notes.
No en tenim, no en tenim. I no sé si mos atreviríem a nedar-hi perquè som una mica porucs,
sí,
com a mínim jo, i bueno... en fi, més aviat no convida molt anar-se'n
no
molt de vall terra a fer-hi pràcticament res.
No. Nosaltres que estem acostumats aquí a veure el que està enfunyant, jo crec que anar allà i no sabre ben bé què hi ha allà baix no ens fa gaire gràcia.
Malament.
No, molt malament.
S'inframont, en qualsevol cas, serà una sí, cosa de la qual parlarem en una altra ocasió, perquè evidentment dona per molt de vocabulari, dona per moltes paraules i per moltes coses.
I de parlem un altre dia de s'inframont, avui però ens hem quedat a la superfície.
Exacte.
Molt bé.
I això de s'inframont, els tipus de dimonis i tot això dona per molt.
I tant. Bernat Joan, moltíssimes gràcies i a posar-nos en remull que fa molta calor. Eh?
Me n'hi vaig volant.
A on? En a safareig, a la resclosa, una platja?
El que trobi més prop.
Idò, a veure, sortim d'aquí d'Ivetres de Sant Rafal, a veure què trobem. Bernat Joan, moltíssimes gràcies.
Ivetres Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
familiar.
I 48 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i ja tenim aquí a l'estudi a la directora del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives del CEPCA, Belén Albite. Molt bon dia.
Bon dia.
Mare meva, cada dia més al límit, eh, Belén?
Bueno, lo nuestro ya se va a convertir en una profesión de riesgo.
Sí, sí, pero... atletas, pràcticament.
Estava sonando la sintonía y estábamos ahí fuera yo diciendo tonterías una detrás de otra.
No, tu mai dius tonterías, eh? Estàvem aquí fent unes reflexions. Anem a explicar-ho de manera en què no diguem que estàvem parlant. Unes reflexions sobre algunes convencions socials que fa la gent per celebrar l'amor, no?
Sí, exacto.
Una cosa així,
sí,
veníamos, per dir-ho de manera elegant,
veníamos,
¿no?
Veníamos hablando de ceremonias y de bodas.
Rituals.
Sí, rituales.
És, no? Molt important el ritual. Jo soc molt fan del ritual.
Los seres humanos los necesitamos, nos dan
veritat,
cierta seguridad y a veces pensamos que nos ayudan a
transitar moments.
Sí,
¿no?
Y a encajar en el grupo y a tener el reconocimiento de los demás. Bueno, supongo que por eso, ¿no? La mayoría,
sí,
los hacemos, porque si nos ponemos a analizarlos...
Y ya una fina línea entre el ritual y la superstición también, ¿no? ¿Deu haver-hi? ¿O no?
Supongo que sí.
Te están posant avui molt filosòfics.
Sí, yo en estas cosas soy muy de intentar deconstruir porque hacemos según qué cosas, ¿no?
¿Veritat?
Hoy hablábamos justo de las bodas y lo que yo estaba un poco diciendo es que nunca he entendido por qué alguien se casa de espaldas a los invitados. O sea, que des tu espalda a los invitados es algo muy raro porque nadie ha pensado en que hagamos una ceremonia donde todos nos miremos a la cara, ¿no? Para compartirlo de verdad. O sea, que te miren la espalda a mí me parece raruno.
Ah, mira, veus, mai ho havia pensat. Avui ja hem posat aquesta reflexió damunt la taula.
Bueno, pues si algun dia te cases, ja sabes, te gires.
De cara a la gent a la
claro,
que has fet
hombre,
anar allà, no?
Compartiendo felicidad. Exacte. Y sonrisas y miradas. Exacte. Es más bonito.
Molt,
¿no?
Bé. Prenc nota, eh?
Vale.
D'aquesta reflexió. Abans estàvem parlant amb la Maricina Marín, Alba Pau, i quan marxaven també...
Oh, que bona
també,
companyia!
Home, avui, avui mira, Fundació Consciència, Bernat Joan i Belén Albite. Vull dir, avui ja és que me l'han de regalar, aquest programa.
Bueno,
eh?
Bueno, bueno.
No, molt ben acompanyada, com sempre, però avui especialment. I res, quan se n'estaven anant de l'estudi durant la pausa de publicitat, em deien això, que na Belén Albite, que les has ajudat molt i tot això... I he pensat, hem de seguir parlant d'això perquè, com deia a l'inici de l'entrevista, és un tema incòmode, però és molt necessari parlar d'això, fer-ho en família també, no?
Totalmente, totalmente. A ver, ellas están haciendo desde la Fundación Conciencia un trabajo estupendo y además en unas cantidades que la gente se sorprendería de la cantidad de personas con las que nos cruzamos cada día que ha pasado por alguna situación de abuso sexual o en su infancia o en algún momento de su vida.
O con algo
sí,
que
o conoce,
va a
partir. Exacto. Sí. Entonces, que la Fundación Conciencia quiera poner, blanco sobre negro para poder hablar de esto y mirándolo a la cara y tratando de dar además esa prestación de servicios que muchas veces las víctimas no tienen y que además les cuesta mucho trabajo verbalizar porque se han pasado mucho tiempo ocultándolo. Para mí me parece que es un trabajo, una responsabilidad social que alguien tiene que asumir y en este caso, bueno, Marisina y Alba son los motores de un grupo de personas con mucha conciencia social en esta isla que bueno, que ayudan, ¿no?, a que nuestra sociedad sea más bonita de vivir.
Absolutamente.
En ese sentido, toda mi admiración, o sea que... Nada, me alegro que hayan estado aquí.
I
sí,
un bon rato, eh, també,
bien,
perquè
és alegro.
Un tema que mereix dedicar-li tot el temps que sigui necessari.
Vale, vale, vale.
N'hem parlat moltes vegades aquí a la secció Veritat, perquè vosaltres també
claro,
al CEPCA feis aquesta feina de prevenció.
Nosotros
no?
Trabajamos en el ámbito preventivo, es verdad que hace años habíamos empezado con el sexima en lo que sería la adolescencia, ¿no?, y la preadolescencia, y es cierto que fuimos bajando edades y ya trabajamos en primaria y tenemos un programa ya diseñado que hemos pilotado durante 3 años y que ahora continuaremos desarrollando para que llegue al 100% de los centros sobre esto. Y es que No, tiene que ver con muchas cosas. Primero, la educación sexual integral creo que es un derecho de todos los seres humanos. Creo que en estos periodos de impasse donde la familia todavía no entiende que esto lo tiene que abordar o no lo tiene integrado, ¿no? Y los propios centros educativos también deciden y buscan cuál es su aportación, y creo que aquí tiene que haber un trabajo muy, muy de comunidad, tanto entre las familias y los centros educativos. Pues mientras, servicios como el mío, lo que hacemos es intentar sensibilizar a todo el mundo para que todo el mundo tenga un poco también los ojos abiertos, ¿no? Mira, yo creo que la mejor manera de prevenir los abusos sexuales en la infancia es enseñar a niños y a niñas que son absolutamente dueños y dueñas de sus cuerpos y que no les pertenece a la decisión de otra persona. Que aprendan desde muy pequeñitos a poner límites claros a las personas, les va a ayudar a proteger y luego va a hacer que las propias personas que son abusadores se tengan que parar, ¿sabes? Y contener, porque si me encuentro frente a una respuesta que me está diciendo ¿qué estás haciendo?, ya se paran. Hasta ahora han campado a sus anchas porque se han encontrado con niños y con niñas que el perfil que tienen de víctimas es que no saben identificar lo que les está ocurriendo y que lo que les está ocurriendo no es lo que toca. Entonces, bueno, creo que la educación sexual integral trabajada desde la familia, por supuesto, y luego con el apoyo de lo que se haga desde la escuela, es la mejor armadura para cualquier ser humano.
I què opines d'aquest punt de vista també que posaven damunt la taula na Marisina Marín, Alba Pau, d'aquesta vigilància activa que han de fer les famílies per no deixar aquesta responsabilitat d'identificar els canvis o aquestes coses, no? en els petits, sinó que siguin els responsables d'aquestes criatures els que facin aquesta tasca de vigilància? Això requereix, evidentment, un coneixement profund de qui és el teu fill o filla, no?, per identificar aquests petits canvis que poden ser molt subtils.
Somos mamás y papás las personas que estamos en primera línea y que podemos detectar mejor cualquier cosa antes que cualquier otro tipo de profesional, ¿no? Es evidente que la escuela nos va a ayudar a muchas cosas y de hecho muchas cosas se detectan en las escuelas y qué bien que las tenemos y hacen lo que toca, pero creo que a lo que se refieren, porque yo estas conversaciones las he tenido muchas veces con Marisina y con Alba y hemos hablado mucho sobre todo esto, es a lo siguiente, es a lo de que las familias no podemos estar todo el tiempo externalizando servicios, es decir, nuestros hijos y nuestras hijas son nuestra máxima responsabilidad, nuestro máximo compromiso deberíamos de tener hacia ellos y además es nuestra fuente de felicidad y de tranquilidad y de bienestar. Entonces, no podemos esperar que otros hagan cosas que nos tocan a nosotros. Y que nuestros hijos son seres humanos sexuados y sexuales y que aprendan eso desde la normalización de que en casa hablemos de según qué cosas y enseñemos, pues eso, lo de cuáles son los límites, dónde, qué es un juego que no quiero que jueguen, qué es lo que no me apetece, qué son estas cosas. Pues esas cosas se tienen que hacer, ¿no? Fíjate cómo ha cambiado la forma ya de la visión de la gente, ¿no? Hemos cambiado en muchas cosas. Antes, por ejemplo, yo ahora venía escuchando un programa sobre el sacoma y los animales. Antes la gente decía de tener un animal y no se responsabilizaba de lo que significaba tener un animal. Y España, además, estábamos a años luz de cómo estaban en Europa con el trato y los derechos de las mascotas, ¿no? Por suerte hemos avanzado un montón en esto. Bueno, pues antes a los niños y a las niñas se les obligaba a dar besos a desconocidos, ¿no? Como si fuese un síntoma de buena educación. Y yo recuerdo en mi infancia que mi madre me hiciera besar a gente, y además a gente mayor, y no me gustaba, bueno, por algo no me gustaba, y luego mi madre me reñía y decía, pero ¿cómo no vas a besar a fulanita de tal que es la tía de no sé quién y no sé cuánto? Pues no la voy a besar porque no la conozco y porque no me apetece y porque un beso... Pero claro, yo no sabía verbalizar aquello, ¿no? Ahora las familias en esto hemos cambiado, ¿no? Enseñamos a nuestros hijos otras cosas. Y eso ayuda a elevar el umbral de prevención en todos los sentidos.
Exacte. Hem de deixar-ho aquí, Belén, perquè s'ha passat molt ràpid això, ens hem posat a parlar d'altres coses, però... Si tú vols.
Dejamos a la gente muy desconcertada con nuestra sección últimamente, sí. Porque empezamos por un lado, acabamos por otro.
Y acaban por una otra.
Pero bueno, si hay gente que nos sigue, gracias por hacerlo, porque esto es una caja de sorpresas.
Y gracias una temporada más, que hoy es la última ya de esta temporada. Ya. Pero gracias si tú vols en septiembre, parlem.
Ya, siempre te voy a dar la misma respuesta. Si tú me dices, ven, lo dejo todo.
Belén Albite, muchísimas gracias.
A vosotros, fins como siempre.
L'agenda.
Idò, en aquests últims segons del programa, Nieves García Gálvez, anàvem a repassar l'agenda del dia, però és que ens queden 30 segons.
No dona temps.
Jo crec que el millor serà dir que estem escoltant en Jim Martin, que avui fa 65 anys, que és l'exguitarrista de la banda Faith No More i que tornem demà, veritat,
sí.
Que funcionaran tots els botons i que en Pablo estarà aquí fent-los funcionar. Mil gràcies, companya.
Fins demà.
Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La mallorquina Melià completa la seva sortida de Cuba i ha anunciat que cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa el 24 de juliol. Aquesta